El gall del monestir.
Puntuals a la cita han arribat els tertulians d'aquesta tertúlia al Gall del Monestir, la tertúlia dels dijous, amb Josep Maria Balcells, molt bon dia.
Bon dia.
Maria Sansa, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Pasqual Dussó, bon dia.
Bon dia.
I fet el salt, eh?
Sí.
Domènec Miquel.
Va per edat, això.
Domènec bon Miquel, dia. Avui el felicito perquè porta una camisa feminista.
Sí. és un jersei feminista, sí. De veritat?
Sí.
És aquesta la raó?
No, és que vaig de bisbe avui.
Molt bé, doncs entre feminisme... Després podem parlar de feminisme.
Sí?
Sí, a motiu del Dia Internacional de la Dona. M'agradaria conèixer les vostres opinions al respecte d'aquest moviment i de la situació en general. Però comencem pel que és notícia avui i trobem a totes les portades dels diaris i no només dels diaris que tenim més a la vora, sinó també de la premsa internacional, perquè el resultat i el partit d'ahir del Barça, amb aquesta proesa que podríem dir, sembla que comença a donar la volta al món, si no l'ha donat ja, Pasqual.
No, jo crec que jo personalment estic exultant. Em passava que ja li explicava al Josep Maria que ahir tenia assaig per cantar i no vaig poder veure la segona part, que va ser vibrant. Estava disposat a que si la primera part acabava en 3-0 a fer campana em digués el que em digués el director i la meva consciència, però l'acabar amb 2-0 dic, bueno, això ja està dat i beneït, perquè, bueno, i quan faltaven 5 minuts o 7 o no sé quants, doncs estàvem més eliminats que jo que sé. I no sé com s'ho van fer, la veritat és que no sé com s'ho van fer, però clar, els esgarips se sentien des de tot arreu. Jo crec que és un fet exultant que ens uneix, aquí sí que ens uneix a tots. I bueno, no sé si tenim solucionat el procés amb aquest 6-1.
Home, hi ha hagut polítics, de fet ho han transmès a través de tuits, aprofitant aquesta gesta del Barça, dient que no hi ha res impossible, fent el símil amb el procés.
Lamentablement, però no hi haurà la unanimitat.
Que hi ha certs polítics. Això és el que és impossible.
Això és el que veurem després.
I lamentable. Impossible i lamentable.
Sí.
Bueno, continuem. Digues. Encara una mica amb el Barça.
Home,
no?
Aprofitem avui.
Sí, però no deixem l'altra notícia, que és tan o més important, jo suposo.
No
més.
Deixarem res.
No, a mi, comentàvem, dèiem amb en Pasqual, jo, lamentablement, tampoc vaig poder veure el partit en directe, estava al teatre, i li explicava que estava lliure, s'acaba el teatre, ens aixequem de les butaques, tothom amb els mòbils a les mans, i em diuen 5-1, 5-1, no, menys pròrroga, però falta un minut, només un minut. I pugem, acabem de pujar les escales, i explota, diu, ara el 6è. Bueno, allò va ser...
una festa.
La gent, per comptes de comentar l'obra de teatre, que era meravellosa, la gent abraçant-se, posant-se petons, i pels carrers de Gràcia, que era lliure, clàxons, bueno, l'eufòria aquesta compartida és realment impressionant, quan veus que la gent hi ha una sintonia i una empatia fantàstica, i després que l'arribo a casa a veure les repeticions,
sí,
els gols,
exactament.
I bueno, et sents molt orgullós de la capacitat d'uns jugadors que van creure que era possible.
Jo, això no ho he tret d'enlloc i segurament estic mal pensant, però vull dir, a lo millor jo em pensava que hi havia alguna cosa contra el Luis Enrique i que els jugadors estaven baixos de rendiment, i en tan bon punt el Luis Enrique va dir que plegava, van començar a jugar bé. Dius, ostres, segur que és mentida, que no dic que d'allò, però també és molta casualitat que Luis Enrique digui vaig a plegar i llavors els tios treuen tota l'alça.
Es van sentir alliberats.
Jo penso que Luis Enrique, que és un bon psicòleg, va plegar també abans de que hi hagués una desfeta i així sortia per la porta gran, passés el que passés amb el Paris Saint-Germain.
Sí, perquè ara, escolta'm, fantàstic per ell, eh? Vull dir, ha sigut una remuntada que vull que... Vaja, no sé si hi ha gaires equips que hagin aconseguit una cosa com...
No, de fer remuntar aquest 4-0 era... Ja era un rècord.
Era èpic.
Ja era un rècord.
Sí, però ara el risc és pensar que ja ho tenim guanyat. Sí. Guanyem la Champions, guanyem la Copa... Però jo diria que és igual. És dir, Luca, això és una final històrica, quasi, vull dir, encara que sigui uns vuitens de final... Però això no treu ningú l'eufòria, la satisfacció del món culer i del món del futbol. D'aquí, i el que deies, Carme, a nivell internacional, tots els diaris estan parlant del Barça. Aleshores, això és una promoció, no només esportiva, sinó d'un club i d'una ciutat i d'un... Molt fantàstic.
Però tu saps que, diguéssim, hi ha hagut temporades en què s'ha perdut tot. Ah, però s'ha guanyat el Bernabéu.
Això
i aleshores,
també,
diguéssim, el fet d'haver guanyat ja el Bernabéu, i si veritat. Pot ser per una mica de golejada, diguéssim, ho salva
ja
tot,
tot.
Ho salva tot, malgrat no s'hagi guanyat cap títol.
Això els joves no ho han viscut, però que el Barça no guanyava res. N'hem passat molts anys. Molts anys,
I tant.
O sigui, senyor bisbe, que això ho podríem qualificar de miracle, no?
Home, miracle, no sé, però bueno, sí.
Ho va dir el Puyal al final, quan va cantar el gal, el gol diu, escolta, Déu existeix, Déu és culer, perquè això és
home,
un miracle.
Home, sí, no és en bé, sí.
O és una prima ben donada de la gent de Qatar, vés a saber.
No, perquè
aquí,
és que justament...
Aquí la prima.
Sí.
Bueno, potser la van donar primer els de París, perquè guanyar per 4-0 i després...
Home, que els de París no estan...
Són els mateixos.
Sí, clar, sí, sí, per sí. Això que no van descalços.
No, aquí Tongo em sembla que no n'hi ha hagut,
No.
És a dir, aquí hi ha hagut doncs una jugada i moltes circumstàncies que han fet que... És que 3 minuts abans de partida està encara fer-ne 3 de gols als 5 minuts últims. Això no s'havia vist mai, em sembla.
Però encara queden coses bones. Penseu que el sorteig podria emparellar els dos grans de la Lliga.
Adversaris. Fantàstic.
El Real Madrid i el Barça, que si fos així, tindrien en molt poc temps 3 partits seguits contra el Real Madrid. Perquè penseu una cosa, que el dia de Sant Jordi, el dia 23 d'abril, és el partit de tornada de la Lliga al Santiago Bernabéu.
De la Lliga...
No sé, jo tan lluny no hi vaig.
La segona volta.
Sí, sí, sí. El partit de tornada. Sí, sí. El partit de tornada. Sí. Imagineu que li toquen el sorteig, serien 2 partits més, per tant 3 partits, i un d'ells aniria, no sé si per davant o per darrere del partit de Lliga.
Matemàticament, si el Barça guanya tots els partits de Lliga, queda campió de Lliga.
Clar, exacte. Perquè no depèn de ningú.
Exactament.
Perquè no, si juga, bàsicament, en aquest partit del Real Madrid i el Barça, si guanya el Barça, s'ha acabat la història. Uh-huh. O s'ha guanyat la història.
Molt bé, doncs ja ens hem esplaiat una miqueta, no?
Sí, sí.
Hem deixat anar les emocions després del partit. I anem per l'altre tema que comentaves, Josep Maria, imagino que feies referència a l'altre nom també del dia.
Home.
El que també apareix a les portades, aquestes declaracions d'en Millet, l'expresident del Palau, que ha admès que sí, que efectivament hi havia diners que anaven cap a Convergència Democràtica a canvi d'obra pública.
Però això ho ha de demostrar, eh?
Exacte.
Bueno, això és el que ha declarat.
Això ho ha dit, perquè els papers que jo vaig veure, vaig tenir la paciència d'estar mirant ahir tota l'estona que van donar en vivo i en directo al judici. Allà els papers diu, molts d'ells vaig llegir que anaven no a Convergència, sinó a la Generalitat de Catalunya. Hi havia papers que anaven a la Generalitat de Catalunya, o sigui, des del Palau sortien a la Generalitat. No.
I a les fundacions.
Com que aquest senyor va demostrar, almenys ahir, que es necessita ser tonto per estar en un lloc de responsabilitat, perquè no sabia res, ni ell, ni la senyora aquella que va declarar després, ningú sabia res, ningú havia firmat res, no sabia ni els diners que li costava la gasolina que posava al cotxe, perquè ell no feia res, tot ho feia la secretària.
Però Déu-n'hi-do del que van dir, Maria? Déu-n'hi-do del que van dir.
Del que van dir.
Del que van dir.
A preguntes del fiscal i a preguntes del seu jutge.
Sí.
Del seu advocat, perdó.
Defensor, sí.
L'advocat defensor. Ja ho veurem. Jo crec que això durarà molts dies, que se'n podran treure moltes coses, o no. Vés a saber, home, perquè hi ha judicis que estan sense treure en conclusions i encara estan per fer.
Home, home. Primer, jo diria, han passat 9 anys des de que s'obre el cas Palau, que això ja és una cosa a revisar.
Home, amb la quantitat de documentació que tenen darrere d'aquelles caixes, per llegir tot allò es necessiten anys, eh?
I moltes martingales i moltes, suposo, intervencions per sota mà per veure com ho tapem i com ho fem anar.
Van canviar els finalment... instructors.
Sí, es van canviar els instructors dues vegades. Sí.
Exactament.
Però arriba al final i la confessió és explícita. Vull dir, i si hi havia interrogants de qui era, doncs l'Osàcar, la DO, vull dir, va quedar molt explícit i molt clar de que els diners es cobraven d'una manera, es repartien d'una altra amb els percentatges. Jo vull recordar una altra vegada les declaracions al Parlament de Pasqual Maragall, quan assenyala amb el dit la reacció del senyor Artur Mas en aquell moment, sí, que és duríssimes, de les més, sí, dures. Jo era dins de la... no era diputat, però estava cobrint com a periodista, i allò et feia tremolar, perquè si estava jugant la viabilitat de l'Estatut en aquell moment, i el Pasqual Maragall va tirar enrere la declaració perquè va amenaçar Artur Mas que si mantenia aquella acusació ell plegava, doncs, el compromís de tirar endavant l'Estatut. Vull dir que parlem de coses històriques molt importants, doncs, de cara a la història de Catalunya. Però ara les coses són les que s'han dit, els protagonistes primers, doncs, de la manipulació dels diners ho han dit molt clar. Jo vull veure ara què diu el senyor Artur Mas, diu que parlarà. És a dir, del pas al costat, jo penso que ha d'anar el pas enrere d'una manera explícita i ja veurem si no anirà més enllà o no. Però
de totes maneres, més tirant cap aquí, no sé com la dieu, en el Parlament de Catalunya li van fer una intervenció del Pujol i del Daniel Osàcar, i el Daniel Osàcar, si us en recordeu, els va renyar a tots els parlamentaris, li va dir que com s'atrevien a acusar-lo amb ell, que era una persona que l'estaven fent mal amb ell, a la seva família, els va renyar, directament, sí, sí, els va renyar. Sí, vull, sí, dir que, sí, sí, home, aquesta gent que està tan segura del que fa, ja està bé que de tant en tant algú els hi canti la canya.
Jo ho fan no sé. Del país, en fi.
No, sí. Sí.
Jo avui venint, Pasqual, jo avui al venir pensava en tu. El Pasqual ha de sentir-se, no sé, i ens ho diràs ara, però a Convergència hi ha hagut sempre persones íntegres que han treballat, que hi han
carregut, com a tot arreu, posat, com a tot arreu.
I això a la militància avui li ha de fer molt mal, tot el que està passant. I, bueno, i el PDeCAT veus com intenta, doncs, treure-s'ho del damunt, que és impossible treure-s'ho, està clar. Resulta que el PDeCAT té com a president d'honor o el que sigui el mateix que era secretari general de Convergència en el moment que passaven, sí, sí, els fets, que era conseller en cap del govern de Jordi Pujol quan passaven les coses aquestes.
Josep Maria,
I aquest senyor encara és avui president del partit hereu de Convergència.
A la militància no sé, però jo vaig dinar el dijous de la setmana passada amb 30 noies de la meva edat, dos d'elles cosines del Pijuan, el vostre company de partit, que encara em continuen dient que continuaran votant perquè l'Artur Mas és molt guapo.
Va.
Què vols que et digui? Eren 30 noies, sí, de la meva, sí, edat, que és una raó allò fantàstica per continuar votant una cosa, perquè és molt guapo l'Artur Mas, què vols que et digui?
A veure, jo la primera cosa, tu has dit, ho han dit molt clar, però també, si recordes la tertúlia anterior, la vas obrir dient que els jutges només jutgen allò que és demostrable, allò, les proves. Ho han dit molt clar, sí, ho han dit molt clar dos senyors que no sé si bueno, mereixen molt...
No pintaven res, oi?
Jo crec que mereixen el meu respecte com a homínids, però com a persones no sabria dir-t'ho, i que aquests senyors parlin clar d'allò. La segona cosa que tu deus saber és que crec que quan el Pasqual Maragall va dir-lo del 3%, ell no tenia més indicis que una notícia que havia sortit en el periòdico.
Sí.
I quan l'Artur Mas va d'allò, ell va dir, ho he llegit als diaris, vull dir que no hi havia cap altre...
Però això és molt estil Pasqual Maragall, ja ho sabem tots els que...
Però vull dir, va deixant això sense una investigació pregona o sense més coneixements que d'allò. I la tercera cosa que volia dir era que per mi, i no dic que estigui d'allò, però crec que hi ha molts tipus de corrupció. I la corrupció pel partit per mi és un tema diferent de la corrupció personal.
Sí.
Per mi és un tema diferent. Primera, insisteixo que tot això s'ha de demostrar, etcètera, etcètera. Però la segona és que dius, home, era pel partit. Perquè els partits, em fa la impressió de que fins a que s'ha esmolat una mica més el llapis, tots s'han finançat d'unes maneres una mica estranyes.
Que passa, cosa... Pasqual, que jo crec que era una part pel partit i una part per la butxaca del que fa l'exercici.
Això... Sí. Aquest és el gran problema.
Jo crec que això seria... I per tant, a mi, si em preguntes què és el que em sembla, és que això s'ha d'aclarir tant com puguis i fins al final, i que paguin les conseqüències. I evidentment, si passa això que dius tu, Maria, que hi hagi algun prodomo sua, jo aniria, bueno, crec que això sí que aniria per ell descaradament, i més igual que sigui el Jordi Pujol, com que sigui l'Artur Mas, com que sigui qui sigui, crec que això és intolerable. No trobo tolerable la corrupció el 3% pel partit. No em sembla bé, perquè crec que hauria d'haver-hi altres maneres de finançar-se, però penso que té un tipus de corrupció diferent.
Sí, Pasqual, però a veure, siguem clar, jo estic d'acord, que segurament que els problemes que té el PP és més d'embutxacar-se a nivell personal, més que no pas exclusivament finançar el partit. També, però hi havia molta gent que s'embutxacava, i aquí potser polítics que s'embutxaquessin d'aquestes maniobres aquí a Catalunya amb Convergència, potser no hi són, potser, no sé.
A mi m'agradaria que n'hi
fessin. Però és el partit ara. El que anava al partit, aquest 3% o el 2,5%, eren diners de tots
sí.
Que anaven a la butxaca o a les arques del partit.
Que no s'havia fet, és segur.
No només, és delicte, simplement.
És delicte.
I per tant, això s'ha de pagar i hem de denunciar-ho, ens afecti o no ens afecti, vull dir, però...
Jo no sé,
i segurament que tots.
No sé si recordeu que va venir aquí amb una d'aquestes espectaculars entrades que fa la Guàrdia Civil per revisar no sé què, i estaven encapritxats amb el PAF 2, amb el pavelló 2. Sí.
Amb el PAF 3.
O el PAF 3, que havia fet Ferrovial.
Sí.
Jo vaig tenir l'oportunitat, perquè a més sóc molt amic, i la Maria també, de l'interventor, del Carulla, i li vaig dir, escolta tu, estàvem prenent un cafè allà a l'Art, vull dir, o sigui que d'allò, escolta tu, què hi ha? Diu, per part d'aquí no hi ha absolutament res. Clar, què passa? Que si efectivament això ho han pactat de més amunt, a l'Ajuntament de Sant Cugat està... No hi ha res.
És que jo estic segura que les intervencions no es podran demostrar mai que s'hagi fet cap il·legalitat en Ferrovial perquè fes el Palau de la Justícia. Amb les adjudicacions, estic segura que són perfectament ben donades.
I aquesta serà la defensa d'Artur Mas.
Home, és que això és lo indemostrable. Perquè, com diu el Pasqual, això ja es negocia abans. Es negocia amb el preu, es negocia amb què surt a concurs i dona aquest preu perquè després ve aquest altre i dona aquest altre preu.
Sí, però instruccions als ajuntaments...
No, per si l'Ajuntament és l'últim que se n'entera.
Instruccions a l'Ajuntament de dir-li, doneu-li amb aquest que passarà no sé què... Això no.
No, perquè ja es presenta el concurs amb el preu que s'ha de presentar el concurs.
Però l'Ajuntament s'ha obert, en segures municipals, no sé si iniciativa o què.
De fet, sí. Hi ha una data en què es convoca un ple extraordinari per aquest cas, pel cas Palau, a Sant Cugat.
Jo que no es trobarà res.
Que té relació amb el cas Palau i amb el PAF 3, que feia referència a tu, Pasqual. Un ple que es farà el dia 20 de març, a petició de l'oposició, a les forces d'Esquerra, la CUP, Procés Constituent, Esquerra Republicana Més, Iniciativa per Catalunya, que han demanat la convocatòria...
No, el PSC està al govern.
Ja.
A veure, jo t'asseguro, perquè hi va haver un pleit que el PSC va guanyar, i és el pleit de la Guinardera, on vam poder demostrar... I vam poder demostrar, perquè estava mal fet a l'adjudicació i estava mal fet tot, vam anar al Suprem i ho vam guanyar, i rèdit polític, ni un vot. Ja. Ni un vot.
Però això és el que jo em queixava l'altre dia, diguéssim, o sigui, continuem tinguent sentències que s'han d'indemnitzar i de més, i aleshores quan s'arriben al nivell polític ningú ha tingut mai la culpa de res, però els ciutadans han de pagar. Mm. Vull dir, esclar, llavors és una cosa que resulta absolutament incomprensible. No pot ser que s'hagin fet coses malament, però no sigui culpa en absolut de ningú. Això una banda. I l'altra banda, el que deies tu, Pasqual... A veure, ja sé que diguéssim que el finançament dels partits és molt problemàtic, etc, etc. Però punyetes, portem quasi bé 40 anys de democràcia i no hi ha hagut manera de fer ni una llei electoral ni de fer una llei de finançament de partits, perquè no hi ha hagut voluntat per part de ningú.
Ni una llei de mecenatge.
Per part de ningú, vull dir que, esclar, això també és greu, eh?
No, no, jo espero que això hagi fet, bueno, que ja fa anys que hagi fet una catarsi, que això ja no es financin així els partits, si és que es van finançar, que això jo crec que ve del 3% que els donaven als alcaldes per estimular que fessin obres, van continuar amb no sé què, i ara han dit, que això, com deies tu, és un delicte, no fem delictes, ens posem tots d'acord. Ara, també no, és cert el que dius tu.
No, i d'altra banda, diguéssim que a veure, que a nivell local, a veure, quants polítics, tant de govern com d'oposició, no han donat una part del seu sou en el partit?
Home, tots.
Tots. Tots. Jo vale. almenys el 50%.
Vale. No, jo, això no és delicte, això.
No, això no és delicte, però que vull dir que diguéssim, que hi ha hagut gent amb una gran bona voluntat, sí, per tirar endavant i per ajudar i per no sé què més. Doncs, esclar, això fot molt. A veure, que hi hagi aquesta gent que hagi fet aquest esforç personal d'uns diners que eren legítimament seus i que els ha donat en el partit, mentre uns altres embutxacaven directament. I esclar,
perdona, si no recordo malament, però podria estar mal ara no recordar-ho bé, em sembla que els nostres diners que donàvem des dels regidors dels ajuntaments i tal, també els reclamaven a Barcelona, que deies, escolta tu, que això que es quedi per mantenir el local de Sant Cugat.
L'estructura de Sant Cugat.
No ho dic de broma, no recordo quin percentatge era o quina cosa era, però des de la seu central volien també xuclar els diners que nosaltres donàvem perquè col·laboràvem amb que això funcionés. I dius, home, això ja em sembla molt malament, però bueno, però què vols que et digui, és així. No està resolta la finança, crec, no sé a hores d'ara com ho fan. També he de dir que, per exemple, Iniciativa s'ha apanyat sempre molts pocs diners i que jo no sé segur si els diners que llancem a les campanyes donen els rèdits que de llances. Evidentment, si els diners són robats, malament. I si no ho són, em sembla que són malbaratats, mal d'allò, perquè penso que no... Les campanyes han de ser molt més curtes, més modestes i més d'allò.
Això els alemans, ja ho hem parlat alguna altra vegada, els alemans, els suecs, els francesos, ja fa anys que les campanyes són un cartell a cada cantonada i va que xuta.
S'ha acabat.
Jo el que voldria insistir és que a mi em sabria greu que en tota la polèmica encara, doncs, bueno, el procés judicial va tirar endavant i ja veurem com acabarà, es concentrés molt amb els gestors, amb els administradors, en aquest cas el DNL Sàcar i aquesta gent, quan, en el fons, els gestors d'un partit estan al servei d'una direcció de partit, i aquí no se'n poden desentendre els que tenien responsabilitat política del partit de la gestió que feien els seus subordinats.
Passes que han trobat el buc expiatori.
Ja, però doncs aquí veurem, per això jo espero, a veure, si el senyor Artur Mas donarà la cara i com la donarà.
No hi queda més remei, jo crec.
I ja veurem el PDeCAT quin paper juga aquí. És a dir, aquí penso que hi va, diria jo ara, això és posar-me doncs, en una altra casa que no em correspon, però vull dir, s'organitza un partit nou, es fa un partit nou per fer una mica creu i ratlla amb el passat i aguanten d'alguna manera el que era el capo del d'abans, és a dir, mantenen el president del partit de Convergència, continua sent el president honorari del PDeCAT.
I el germà Gordó, que no sé...
El germà Gordó, que recordeu que era fill del Gordó, que estava implicat en Banca Catalana.
Doncs això no ho sabia.
Sí. Jo sí que ho sabia, perquè ho he anat seguint bastant de la vora.
Però si això ajuda a fer net una mica tots plegats, exacte. I no només Convergència, sinó, diguem d'allò, tots els partits, sí, que el PP doncs està més emmerdat encara i potser amb més
a mi no em consola.
No consola. Però si això ajuda a fer una reflexió col·lectiva a nivell dels partits, bueno, Déu-n'hi-do, doncs ja guanyaríem molt.
Però ja vas veure el Rajoy, que el que va explicar, menys mirar el passat i més mirar el futur.
El Pasqual l'ha quedat bocabadat, no? T'ha sorprès, és que tenim visita escolar.
Una visita escolar d'uns nens que són una monada.
Jo tots els nens sempre,
tinc un complex d'avi que és massa. Nens,
tots els nens
debò
són monos mentre no es fan massa grans.
A partir d'aquest moment són uns letos.
Després són una altra història. Canviant de tema, ahir se celebrava el Dia Internacional de la Dona. Alguns celebraven el Dia de la Dona Treballadora.
Exacte. Com és que s'ha tret aquest adjectiu?
A mi no m'ho preguntis perquè jo no ho sé ni tampoc no he decidit, però celebrar només el Dia de la Dona Treballadora, què implica? Que hi ha dones que no treballen?
Això és una mica d'història, no? És a dir, ve d'un moment històric determinat
però,
que s'institueix.
Sí, però ara s'està celebrant últimament el Dia Internacional de la Dona.
A mi em va agradar ahir una cosa, una dels editorials, em sembla, d'en Basté, de RAC1, que deia, no vull parlar avui, la meva editorial que fa sempre al començar el programa, no vull parlar de la dona ni del Dia Internacional. Diu, en parlarem la setmana que ve, per fer veure de que això no se n'ha de parlar només un dia a l'any, sinó aquest és un problema que és de tot l'any i, per tant, hem de ser capaços d'anar posant sobre la taula el debat sobre el paper i la discriminació de la dona durant els 360 dies de l'any. Em sembla molt bé, això. És a dir, ens facilita la celebració d'un dia per parlar-ne, i avui, doncs, mira, surt a la tertúlia, però més sovint potser hauríem de dir, doncs, quina capacitat hi ha a la nostra societat d'aquesta igualtat entre home i dona, doncs, per poder compartir responsabilitats.
És que, per avançar, jo us pregunto, per avançar en aquesta igualtat entre homes i dones, no s'hauria de començar també per les lleis, perquè les lleis fossin també, que reconeguessin de la mateixa manera homes i dones.
Lleis i hàbits, les... Carme, diria. Mira, lleis i hàbits perquè...
No, sí, si tot plegat. Però si les lleis no ajuden, no convertirem, no reconvertirem hàbits.
Però la llei no et manarà ni et farà fer doncs, que tu a casa facis el llit, l'home que faci el llit i faci la compra o faci la cuina.
Home, si la dona
això
no
la
li
llei,
fa...
Això la llei no t'ho dirà.
Si la dona no li fa, se l'haurà de fer.
No, però, sí,
però això són hàbits, diguem-ne, que s'han de trobar la manera...
O no.
Però és el seu problema.
Exacte. Quina obligació hi ha de fer el llit?
Home, hi ha gent que no se'l fa.
Doncs ja
precisament
està.
Perquè diu que si total l'he de tornar a desfer.
Exacte.
Ja no se'l fan.
Jo volia dir...
Ara, jo t'asseguro que trobar-te el llit fet i obrir-lo per anar-te a dormir és bastant més agradable.
Sí,
és
un plaer, sí.
A veure, jo volia dir una cosa. No sé si els col·legis nous, encara he vist, posava niños i niñas per anar a fer pipí. O sigui, els lavabos eren diferents i les educacions eren diferents. I tot
era això sí que potser és...
Ara ens està visitant una mainada. No sé quants deuen haver aquí. 10 nens i...
Bueno, no, 10, no, n'hi ha bastants més.
No ho sé.
No hi caben.
Segur que la meitat són nens i la meitat són nenes. És que hem començat i penso que aquest...
Mira, a simple vista veig més nenes que nens.
Bueno, sí. Molt bé, perquè són més llestes. Però vull dir...
Home, depèn, segons. Hi ha eurodiputats que diuen que, són dèbils i que no són intel·ligents.
És
fatxa.
Sí, però aquí ja comencem amb una cosa que és l'educació conjunta. Educació conjunta, que jo en els meus temps no existia l'educació conjunta. Bueno, no. Doncs ja poden, jo crec que això, aquí s'hauria d'avançar. El que passa és que després en el rol social, quan s'uneixen, quan hi ha el matrimoni, quan hi ha no sé què, els hàbits o els costums o el que vulguis dir-li, no sé per què són diferents. També pot ser pel sentit de maternitat, no dic que sí ni que no, vull dir que pot ser un altre sentiment. Però l'educació jo penso que ja l'estem intentant donar, que sigui de tots iguals.
Ara, donar el pit a les criatures que neixen només ho pot fer una dona.
Això està clar. I resulta que és quan d'allò el sentiment de maternitat, suposo
sí,
jo.
Però que llavors això condiciona també el tema laboral.
A veure. Jo t'he de dir... Com que sóc la segona dona que estic aquí...
O la primera dama.
Jo he tingut 5 fills. Això no m'ha impedit mai anar a treballar fora de casa, ni m'ha impedit mai anar a treballar fora de casa i dedicar-me més de 40 anys a la política. Ara, n'has de tenir ganes.
Sí.
N'has de tenir ganes.
Tu i el teu entorn, suposo.
Mira, el meu entorn, jo sempre he pensat que jo la meva dedicació era als meus fills. I els hi he dedicat, i he deixat de fer moltes coses per això, moltes coses, com potser anar al Parlament a Madrid o altres coses, perquè no he volgut deixar els meus fills. Però al meu entorn jo sempre he fet el que jo creia que havia de fer. I això que dèieu del llit, escolta, jo el meu llit me l'he fet, el llit dels altres, ni dels meus fills no els hi he fet mai el llit. Ja se'l faran ells si volen.
Jo el que veig també és que a tall d'aquest dia, de la diada d'ahir, va sortir una espècie d'estudi de que si les dones, saps allò, seria una balsa d'aceite si les mujeres mandassen, que diu la Sarsuela, i diu que, que es perden molts capitals i molts llocs de treball i no sé què pel mer fet de que les dones no estiguin en llocs de responsabilitat, no estiguin en... Clar, són unes ucronies d'aquestes que dius, bueno, no sé on van a petar tot això. Clar, però és evident que que crec que sí que cal que al nivell més alt es vagin també incorporant les dones. Però si no s'incorporen, deu ser perquè realment s'estimen més els seus fills que la...
De totes maneres...
No, però això és la justificació perfecta.
Si les dones són...
El fet de parir no implica que tu t'estimis més els teus fills.
Però què ha dit la Maria? Que ha renunciat o ha pogut renunciar?
Clar, però clar, traslladem aquesta situació a un home. Un home que també serà pare.
Sí,
efectivament.
Que sí.
En quantes situacions s'han trobat...
I com t'ho arregla la llei, que dius tu?
La llei no, però per començar, per exemple, les baixes, ara s'estan donant ja les baixes a pares.
Jo t'he de dir, Carme, que a les meves filles i els meus fills, per sort, penso que no tenen res a veure amb la meva relació de parella. Per començar, tinc una filla que els cognoms són els d'ella. Els cognoms dels fills són els d'ella, no els del pare, són els d'ella. Després, jo veig que les feines de les cases les tenen super repartides.
Sí.
Quan la meva mare, que es va morir ara fa poc, amb 93 anys, anava a casa de la seva neta, s'enfadava amb el meu gendre perquè deia, tu per què has de posar la rentadora?
Fixa-t'hi.
Per tant, jo crec que la situació en aquests moments està bastant canviada. I si les dones que ens representen són les que últimament surten a judici, que no llegeixen res, ni firmen res, ni saben de què va el que se'ls pregunta, francament, potser haurem de començar a celebrar el Dia de l'Home Treballador.
Mira, ahir precisament vam tenir una tertúlia amb quatre dones. Una tertúlia per parlar a quatre dones de...
Vau discriminar els homes, doncs?
Sí, tant. Clar. La celebració era del Dia Internacional de la Dona i ho vam fer la nostra celebració local perquè des del seu punt de vista, des de la seva experiència, poguéssim analitzar una mica quina és la situació. Abans, quan parlàvem de les feines, de la distribució de les tasques domèstiques... Clar, ara amb el fet que homes, joves, nens, ajudin, col·laborin amb tot això, es dona per fet que això hem avançat, hem millorat.
Carme,
podries posar-ho una mica en entredit.
No es tracta
d'aconseguir una col·laboració o una ajuda, es tracta de fer un repartiment
abans de venir aquí,
i de contribuir amb unes obligacions que tenim tots.
La meva dona m'ha posat una llista... De coses,
deures,
de coses que havia d'anar al mercat de comprar, que havia d'anar a fer unes coses,
perquè ella
ha fet la llista. Clar, perquè és la que gestiona. Que vols més? Va. Gestiona i jo doncs faig de corrente.
Però mira, el meu quart fill, el meu tercer fill, és un noi. I quan anava a estendre la roba al terrat, en el pis que vivíem llavors, es trobaven veïnes que li deien, oi, com és que estens tu la roba, que no hi ha les teves germanes a casa?
Sí, això és habitual.
Vale? I t'estic parlant, aquest nen ja té 46 anys.
Ja.
Doncs jo encara ho faig, Maria, estendre la roba.
Però no és... A què no fa mal?
Però no és l'habitual.
No l'estenc tan bé com la meva dona, que es queixa una mica, perquè no la faig doncs, amb aquella, aquí la blanca, aquí l'altra, aquí la posada d'una manera o d'una altra.
Però forma part de les manies això, personals.
Sí,
eh?
Sí, però s'asseca igual. S'asseca.
Sí, 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 sí.
Però vaja, que queda molta feina.
Per exemple, haig de posar sempre els mitjons aparellats.
Sí.
Els mitjons no es posen aparellats...
Però sempre se'n perd algun per la rentadora de mitjons.
Sí, però em posa com neguitós això, que els mitjons no estiguin aparellats. Però si és igual, si després quan els treus em fas una pila de tots i tornen a quedar desaparellats.
Jo crec que hi ha...
L'estètica...
Sí, has comprovat que realment els has tret tots.
Jo crec que hi ha molt camí per córrer, efectivament. Jo personalment, que he sigut durant molts anys primera secretària de la meva agrupació, he tingut militants d'esquerres que m'han dit que no em votaven perquè era dona.
No fotis.
I m'ho han dit a la cara, noms i cognoms te'ls podria dir. I que per ser cap de llista, també vaig tenir algun altre problemilla, perquè era dona. T'estic parlant, efectivament, de fa quasi 30 anys.
És igual.
Però que hi ha molt camí a recórrer, és cert, però jo estic d'acord amb que és un problema d'hàbits, de cultura, sobretot de cultura, i que el món de l'educació té molt a dir.
Jo...
I el món de la família també.
No, anava a dir-ho simplement que és cert amb això, diguéssim, de la política que tu deies abans. Diu, si governessin les dones, això seria una bassa d'oli. Home, nosaltres hem viscut un exemple molt proper que es diu Vall Lloret, d'un període, diguéssim, anterior, que menys una bassa d'oli, qualsevol cosa.
A veure, jo el que deies de... jo crec que pots dir-me problemes d'hàbits, pots dir-me problemes de cultura. El que trobo inadmissible és problema de capacitat mental. Que algú es pugui arribar a creure que un cap de llista dona és més burro, parlant col·loquialment, que un cap de llista home, a mi això em sembla inadmissible.
Doncs o sigui, això encara hi és, encara ho
podien dir. Em pots explicar que aquests, els hàbits, la cultura, però la capacitat, jo penso que això no és... El que discuteixi això, com aquell diputat que deies tu, polonès, sí. Que el que discuteixi això és que és bueno, és que és un burro.
Però... posem la cosa positiva.
Sí, molt bé.
Dir, avui tu, a Sant Cugat, alcaldessa, a Santa Coloma, alcaldessa, a l'Hospitalet, alcaldessa, a Barcelona, alcaldessa, a Madrid, alcaldessa, això fa 5 anys no era així.
Perfecte.
I per tant, doncs, que a la màxima responsabilitat de la política municipal hi hagin dones, i aquí Sant Cugat és un exemple, i al voltant de l'àrea metropolitana, bueno, vol dir que alguna cosa està canviant.
Sí, però t'ho posen al revés. Dels 900 municipis que hi ha a Catalunya, potser no n'hi ha 30 que... no ho sé, jo ara invento.
A Girona
però...
també hi ha alcaldessa.
Sí. Hi ha Girona.
I diu, home, doncs falten més. Bueno, ja anirem fent Roma i Santa Maria, no sé si Girona en un
de
dia.
De totes maneres, quin peatge... Se'ls hauria de preguntar quin peatge han de pagar per arribar a aquests càrrecs.
No ho sé.
Sí. No el mateix que un home, segurament.
No, això t'ho puc...
Els homes això li costa peatges cars, però bueno... Sí.
No sé, jo... Maria.
No, jo crec que sí, que li és més difícil arribar-hi amb una... Potser no tant avui en dia. Anys enrere era molt més difícil d'estar a tots els llocs que has d'estar que no pas un home. És veritat.
Sí, jo només sé que conec alguns casos, i tu també, que li ha costat el matrimoni ser alcalde.
Sí. Bueno, però sí. Jo felicito que li hagi costat el matrimoni.
Vull dir, dius, quin peatge paga? Doncs, vaja, coneixem que de llonses que el peatge que paga és que se li acaba la vida familiar, se li acaba no sé què, se li acaba el matrimoni.
Ara, evolució, fixem-nos, en el món de la medicina, cada vegada hi ha més metgesses que no pas...
Sí.
Però, en canvi, al món de la infermeria sempre hi ha hagut personal femení majoritàriament,
sí.
Perquè en el món de l'ensenyament predominen les mestres, les dones. En canvi, en altres facultats, per exemple, hi havia enquestes ahir, en sortien d'econòmiques o d'informàtica i tal, doncs predominen els homes a nivell universitari, d'estudiants.
Ja. Però això jo li no sé tinc una explicació personal. Són molt més maques les carreres de lletres que les de ciències. T'ho dic perquè jo n'he fet 2 de lletres i vaig començar econòmiques i vaig pensar que era d'un avorriment horrible allò. Potser perquè vaig tenir mala sort amb el professorat que tenia els 2 anys que vaig fer-ho. Però quan un estudia el que li ve de gust en aquell moment. Després vés a saber de què farà la vida.
Però per què doncs a les dones els hi ve més de gust un tipus de professió que una altra? I aquesta altra són... les dinàmiques porten a unes responsabilitats empresarials més normals, diguéssim, perquè doncs, ja venen de la universitat.
Home, no? Segurament les sensibilitats, evidentment, són diferents entre homes i dones. No vull dir que uns siguin més sensibles que altres, sinó que són sensibilitats diferents.
On és la igualtat, doncs?
Bueno, sí, però això sí que és cert, que diguéssim, a veure, hi ha coses que són molt curioses, que abans, diguéssim, que es creés el concepte aquest d'ATS, hi havia escoles de practicants i escoles d'infermeres. I a una escola d'infermeria no hi podia entrar-hi un xicot, ni una noia podia anar a una escola de practicants. I en realitat era el mateix títol, i era absolutament equivalent.
Jo vaig fer ATS,
Un dels temps... primers... Sí, però tu vas fer ATS, no vas fer practicant.
No.
Vale. i un dels primers xicots, diguéssim, que es va treure el títol de bibliotecari és que era una escola només per noies, va ser el Jordi Permanyer.
Sí, senyor.
D'aquí de Sant Cugat.
Sí, senyor.
Que va ser un dels primers que va trencar amb això. I després hi ha hagut
personatges... I li va costar molt car la seva vida.
Com el Francesc Mota i com... Ai, com el Francesc, perdó, el Fernando Mota i de més...
Però és una altra professió, bibliotecàries, bàsicament dones.
Clar, bueno, però és perquè venia d'una tradició que això era una professió femenina i de més, no? I que aleshores, diguéssim, era tan femenina que no hi podien anar-hi, xicots.
Ni podien anar.
Sí, vull dir...
Bueno, i això s'ha donat una mica amb els temes d'enginyeria, fonamentalment.
Mm. Quan jo estudiava, només en la meva promoció no hi havia ni una sola dona. A la promoció següent hi havia una nena. Els lavabos només eren per homes.
Clar.
La nena aquella havia d'anar a l'habitatge del conserge que havia...
Però això ens ha passat en els policies municipals.
Per exemple.
Per exemple. Vale? No hi havia vestuaris per homes i per dones.
No.
Vale? I no fa tants anys, perquè tu i jo estàvem a l'Ajuntament quan vam haver de fer els vestuaris per homes i per dones. Ens ha passat a moltes altres professions, i a medicina jo tinc amigues molt grans que que van fer medicina i eren l'única persona que hi havia a la facultat de medicina, l'única dona que hi havia a la facultat de medicina en el seu curs.
Sobre l'any 20 i escaig, 1900 no sé què, una senyora estudiava medicina.
Tu no hi eres.
No, era la mare d'un amic meu, que era d'allò. El dia que feien l'anatomia, l'excusaven d'assistir a classe.
Ah, sí, que bo.
Sí, sí.
La senyora nascuda a 1906 o 1900 no sé què, quan estudiava el dia de l'anatomia...
Intuïen que podia ser massa sensible, no? I faria...
No podia veure segons
no
què.
Podia veure,
no,
segons
per això,
què.
També.
És curiós tot això.
No, però això, a veure, quan dèieu abans que ara ens queixem que enginyeria i informàtica no hi ha dones, bueno, però és que no fa tants anys que tampoc n'hi havia medicina i tampoc n'hi havia policies municipals dones, ni tampoc hi havia mosses d'esquadra.
Per exemple, jo que estava en el Departament de Matemàtica Aplicada, algunes de les millors professores que hi havia allà eren dones, eh?
Clar,
jo, professores. Algunes,
sí, professores que eren dones, eh? Vull dir, i a més, bueno, que igualment com a mínim un parell de visquen aquí a Sant Cugat, eh?
I en matemàtiques n'hi han de molt bones, de dones.
Sí, sí, sí.
I en biologia.
Sí, és que jo crec que no cal discriminar.
No, ja, el que passa que si no els hi ve de gust anar a la carrera d'informàtica, doncs no aniran
no
a la carrera d'informàtica.
Era dona i era molt bona, ja m'ho imagino. Vull dir, no, igual que era tio i era molt bo. Vull dir, no,
sí, jo o
no,
molt dolent.
O molt dolent. Jo no veig, no crec que calgui distingir de si és home o dona. Vull dir, amb capacitats estic dient.
Però que queda molta feina per fer i sobretot per contrarrestar el masclisme que encara encara tenim en aquesta societat.
Sí, però és que moltes vegades el problema del masclisme, diguéssim, o sigui, els que creen aquesta situació i aquesta transmissió del concepte del masclisme són les mares, eh?
Allò és el que deia de l'estendre la roba.
Home, jo reconec que hi contribuïm. Sí, sí. Som una part que també hi contribuïm per tot el pes i tota la càrrega que portem de l'educació que hem rebut a casa, l'escola, tots els inputs que ens han arribat a través de la societat i que ens han fet creure que les coses són així perquè sempre han estat així.
O sigui, jo crec que no s'arregla amb lleis.
També ajuden. També.
Bueno, potser sí, clar, no, que no, però... I després m'agradaria saber si la situació amb els diferents racons d'Espanya és sempre la mateixa o si hi ha llocs que són més capdavanters i més endarrerits.
Més patriarcals.
Sí, bueno, normalment, diguéssim, les zones rurals sempre són molt més patriarcals perquè els hi costa molt més de canviar i tot plegat, i llavors hi ha aquestes tradicions que es van transmetent, etc etc. En canvi, la ciutat, com que és més oberta a les idees i això, doncs és més fàcil de que es vagi evolucionant, i que es vagi evolucionant una mica, diguéssim, per generacions. No per l'exemple, diguéssim, que tu hagis vist a casa teva o no hagis vist a casa teva. No sé, per exemple, diguéssim, el meu pare, vull dir, era un gran cuiner d'entrepans, perquè més enllà no arribava, era incapaç de fer-se una truita, ell, i per això estava casat i hi havia la meva mare que li feia tot, vull dir, clar, això, diguéssim, a nosaltres, diguéssim, la meva generació ja no ens ha passat, ni a la meva germana ni a mi, ens hem espavilat, no? Però no perquè hàgim seguit el seu exemple, justament, eh? Vull dir...
Sí, bueno, d'això es tracta, que ens espavilem que, tots home, plegats, no?
Jo t'he de dir que tinc 3 filles i 2 fills i els cuiners de casa meva són els fills. Les filles no en saben gaire.
També.
Molt bé, senyora i senyors, moltíssimes gràcies. Ens tornem a trobar dijous que ve, que vagi molt bé el cap de setmana.
Gràcies. Adéu-siau. Bon dia.